Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Reprenem el tema de la setmana centrat avui en les rebaixes. Ara, amb ganes de conversar, oi, Lourdes?
Doncs sí, i per això ens acompanyen. Fem memòria als oients que s'hagin pogut connectar ara a partir de les 10 a la Susana Duaso, la gerent de Som Sant Sadurní. Molt bon dia, Susana.
Hola, molt bon dia.
I tenim el Salva Rodríguez, president del CIT del Vendrell. Molt bon dia, Salva.
Bon dia.
Bé, parlàvem una mica d'aquestes rebaixes que són diferents a partir de que entren les grans plataformes en joc o fins i tot les plataformes digitals. Jo no sé si veieu que, de la manera que abans ho parlàvem amb el Salva fora de micros, que el fet de que s'estiguin tancant cada cop més negocis no deixa de ser una tendència, ja no és notícia d'alguna manera, perquè porta passant des de fa molts anys. Suposo que el tema del Covid va ser com un punt d'inflexió. Però esteu veient que les botigues de Sant Sadurní i del Vendrell cada cop utilitzen més eines com podria ser les xarxes socials o TikTok? Susana, comencem amb tu.
Doncs a veure, o sigui, sí que és una realitat, evidentment, que les xarxes socials doncs estan aquí, vull dir, les tenim presents, és quelcom doncs que ens ha arribat i que això anirà a més, no anirà a menys, això és una realitat. Els establiments doncs de proximitat veuen la necessitat doncs d'estar presents abans doncs, bueno, doncs cada cop doncs circular menys gent pel carrer, circular més gent a través d'internet, a les xarxes socials, i per tant veuen la necessitat imperiosa doncs d'estar-hi presents i de tenir aquesta visibilitat. I per tant ho utilitzen com a canal de comunicació, com a canal de venda, però tot i així, doncs evidentment els hi és doncs més difícil el tenir doncs un manteniment acurat, per tenir doncs aquella constància, no, a nivell doncs de comunicació, no, lògicament, perquè no tenen doncs un community manager o una persona doncs que els hi porti doncs la pàgina web amb tot el que implica a nivell d'actualitzacions, etc. Al final són coses que has de ser-hi i has d'estar-hi bé. Has de ser-hi i has de ser-hi bé, fent-hi un bon manteniment. I ens oblidem moltes vegades de que el petit comerç, al final, són gent, moltes vegades, que és un autònom amb un o dos treballadors i que són moltes les coses que han de fer i que, per tant, molta la dificultat doncs, de ser molt competitius, com seria en altres grans empreses o altres grans plataformes, no? Perquè és que no tenen els recursos.
Lògicament, Salva, suposo que estaràs totalment d'acord, no?
Sí, que evidentment, al final les xarxes socials són una gran eina. També va molt lligat al tema de l'edat del propietari del negoci. Sí que és veritat que si t'hi fixes una miqueta, sempre hi ha excepcions, evidentment, però normalment el negoci que està regentat per una persona jove és molt més actiu a les xarxes que un negoci, doncs qui està pensant en jubilar-se, no?
Lògicament, i que no ha viscut, potser,
per ficar-ho dintre d'un grup d'edat, vull dir, i no pas perquè estigui pensant en jubilar-se, sinó perquè, bueno, tecnològicament tampoc no han nascut ni han crescut amb això i potser doncs se'ls fa un món més complicat el activar-se i treballar aquesta xarxa social.
El Vendrell sí que vau fer fa... Si no recordo malament, després de la pandèmia o just en el moment de la pandèmia, aquest Media Marketplace que es va iniciar des de la regidoria de comerç del Vendrell, a hores d'ara segueix funcionant? Teniu bona...
Tenim feedback amb l'Ajuntament sobre el tema aquest, però sí que l'última vegada que vaig consultar per ell va ser abans de les eleccions, un antic regidor, estava mort o molt mort el tema d'aquesta plataforma online que era el comerç a casa o no recordo ni el nom, imagina't.
Malament, Rai, si no ho recordes.
Com ho portem. Però, bueno, va ser una solució ràpida i eficaç per la pandèmia. S'ha de reconèixer que doncs va haver botiguers que gràcies a això van aguantar una miqueta o va ajudar una miqueta a aguantar, i van haver clients que gràcies a això doncs van poder seguir comprar allò que volien allà on ho volien, no? Però que acabada la pandèmia, acabada la web.
Ja està, no hi ha més. En el vostre cas, Susana, vau intentar o vau posar-ho sobre la taula la possibilitat de fer un marketplace així, intentant doncs competir amb altres grans mostres de la tecnologia o no?
Sí, jo evidentment, jo crec que qui, bueno, pràcticament tots ho vàrem intentar en el seu moment, no? Nosaltres ho vam fer d'una altra manera. Nosaltres, en comptes de fer-ho a nivell de municipi individualment, el que vam fer va ser posar-nos en contacte doncs amb altres associacions i vam intentar crear doncs un marketplace, però de diferents associacions, no? Era el Clicat, que li dèiem en el seu moment, i vam intentar posar-ho en funcionament a través d'una gent que tenia una plataforma que ja estava funcionant a Saragossa i en un mercat municipal que semblava que anava bastant bé, i bueno, vam posar-hi doncs el nom Clicat, però la plataforma doncs era aquesta de Cerca de Saragossa. Vam fer la intentona i es va posar en marxa. Hi havia doncs bastants establiments, però una mica això s'ha anat desinflant. Al final sí que aquí teníem bastants establiments que en el seu moment van dir, vinga, va, intentem-ho, però novament és el que repetia abans, eh? És a dir, al final, dius, encara que hi hagi una plataforma, hi ha tota una part de la feina que vulguis o no l'ha de fer l'establiment, que és que has de fer una actualització de tots els productes que tens en la plataforma a nivell de fotografies, a nivell de penjar-hi, no? Les característiques, etcètera, control d'estocs, has de treure doncs allò que ja has venut i que per tant ja no tens disponible. Hi ha tota una feina importantíssima darrere per poder tenir al dia tot això. I hi ha una part de tota aquesta feina que és que l'ha de fer l'establiment sí o sí, perquè és l'únic que té la informació. Llavors, aquesta per mi és la gran pega, no? Que al final no acaben trobant doncs aquell temps per poder destinar doncs en allò. I en canvi, doncs el seu temps el necessiten doncs destinar doncs a altres coses que els hi són doncs molt més rendibles doncs en el seu dia a dia, no? I que sí o sí doncs han de fer, i això acaba quedant com una cosa residual, acaben no doncs fent-hi el manteniment doncs que s'hauria de fer, i al final acaben dient, ostres, que això no ens funciona, no? O sigui, és una miqueta aquest, el camí. I nosaltres ens trobem que de tots aquells que van començar, pues sí que n'hi ha algun que encara continua amb la plataforma vinculat directament a la plataforma de Saragossa, però és algo molt molt residual. Igual que el del tema del lliurament a domicili, en el seu moment també ho varen fer-ho, el t'ho portem a casa, i encara tenim algun establiment que continua utilitzant aquest servei, però, com et deia, és algo que ha quedat de forma molt residual ara mateix.
Jo sé que, bueno, jo sóc autònoma, sempre ho he dit, he defensat molt els autònoms. Crec que és una batalla que fa molts anys que està sobre la taula, i al final no sé si vosaltres, des d'ambdós poblacions diferents, i m'imagino que amb casuístiques diferents, li veieu que això pot fer es pot fer reversible, o que el camí ja només cal apuntar cap a una direcció, o si des del govern central, que és qui en aquest cas té la potestat, s'hauria d'ajudar més als autònoms. Jo no sé com veieu tot aquest mapa a l'hora d'intentar revertir-ho d'alguna manera. No sé, Salva, tu també ets autònom.
Revertir el tancament, vols dir?
Per exacte, exemple, sí, per exemple, el tancament.
Bueno, en principi és complex, no? Vull dir, a l'autònom com a tal, doncs, ja ho diu el seu nom.
És autònom.
Autònom. Búscate la vida, majo. I poques coses. Tot el que fossin ajuts serien bons. La realitat és que si anem a fer una lectura 100% política, doncs la llista d'ajuts i millores pels autònoms és pràcticament infinita en els últims anys, no? I si anem a fer la lectura real, doncs per arribar a tots aquests ajuts i totes aquestes, el paro de l'autònom que van dir, i la baixa, i tal i qual, al final és pràcticament impossible d'arribar-hi, no? Perquè has de portar 2 anys, l'has d'haver dit abans de fer-te autònom, que pràcticament et demanen informació de... Però tu, quan te vas a poner enfermo, no?
No ho sé, no, és a dir, no està contemplat, eh? Els autònoms no es posen malalts, eh?
Aquí està, vull dir, és... Conyes a banda, el... Sí, més que els ajuts, que evidentment serien benvinguts, sí, han de ser ajuts lògics, amb fàcils d'accedir-hi, al final una miqueta amb un format de treballador, no? De assalariat, que és tan senzill com, escolta, he hagut de plegar el meu negoci i demà doncs, tens el teu ajut, la teva capitalització del paro, el que sigui, i per intentar revertir aquesta situació, com tu deies. I tal. No crec que sigui una realitat. I al final, l'autònom, en la gran majoria dels casos, penso que no deixa de lluitar per tirar el negoci endavant, i quan s'equivoquen tornen a començar. No deia la cançó, però doncs, penso que és una miqueta així. I parlo de l'autònom, en el meu cas no conec una altra cosa que pagar la quota d'autònom des dels 18 anys, perquè abans no em van deixar fer autònom. I és així, en tinc 50.
Déu-n'hi-do.
Que és una miqueta així. Després ja la persona que ha estat assalariada, doncs, que ha fet una capitalització del paro o que s'ha ajuntat amb una sèrie de companys o coneguts, amics, i han muntat una societat o pel seu compte i han arriscat amb el tema de muntar-se el seu propi negoci, i parlant dels que els hi ha sortit malament, doncs la gran majoria d'ells, al final, el que passa és que tornen a intentar-se ficar en el món laboral i ja està. No? Vull dir, al final, doncs, ho has provat. I, no ho sé, vull dir, no tinta quina és la... Què seria el guai per tindre el tema solventat o intentar revertir aquesta situació de tancaments? Crec que no va només vinculat a que tinguem uns ajuts als autònoms, sinó que s'hauria de fer un canvi de tendència absolut amb tot i bueno, i el mercat no va cap aquí.
Uh-huh. Susana?
Bueno, realment és que és molt complex, i jo penso que són moltíssimes coses les que entren dintre de la bossa, no? Per una banda, el tema, doncs, evidentment, dels ajuts als autònoms és molt important, vull dir, es necessiten aquestes ajudes. Jo cada vegada més m'hi trobo i tinc al cap, doncs, converses molt recents, no?, de petit comerç que ho ha passat molt malament, doncs, perquè tenia, doncs, un únic treballador, aquest únic treballador se li ha posat de baixa i ha hagut, doncs, de continuar pagant-li la baixa, doncs, a aquest treballador, i ha hagut d'agafar una altra persona perquè, evidentment, sola, doncs, no podia tirar endavant amb el negoci, no? I més ara, doncs, en campanya de Nadal, etcètera, no? Cada vegada més tinc més la sensació de que l'autònom està, doncs, força abandonat i no es tenen en compte, doncs, aquestes coses, no? Per exemple, com pot afectar. No és el mateix que es posi de baixa un treballador en una empresa gran que es posi de baixa, doncs, un treballador, doncs, això, no? Sentia, fa pocs dies, no?, el del tema de les baixes, no?, que es poden fer, doncs, no?, directament.
Tres dies gratis, bueno,
gratis. Exacte, no? I dius, ostres, fins a quin punt hem arribat, no? I que poc es pensa després amb les repercussions, no?, que tot això, doncs, pot tenir, doncs, per exemple, amb el petit comerç, no? És només per posar un exemple, eh? Vull dir que... I després també, doncs, quan es pensen, doncs, normatives d'aquelles que és café para todos, no? I jo sempre penso, escolta'm, no són iguals les realitats d'un petit autònom, d'un petit establiment, que d'una mitjana o gran empresa. I, en canvi, hi ha moltíssimes coses que és café para todos, no? El petit comerç cada vegada té que saber més de tot, no? Té que saber més de tot, té que invertir més temps en coses que no tenen res a veure amb el que seria pròpiament la seva activitat. I aquestes coses, doncs, compliquen molt la marxa, a banda, evidentment, doncs, del canvi, doncs, de tendència i d'hàbits, no?, de consum, el que hem parlat sempre, doncs, el tema de l'internet, no?, el tema, doncs, de que no ens gastem els diners amb el mateix que abans, han canviat els valors. Abans, doncs, sí que tu necessitaves, bueno, et canviaves més fàcilment, doncs, aquelles sabates, aquell jersei, aquell, ara cada vegada més, i això també m'ho deien establiments ara fa poc, aquests dies parlant amb ells, doncs es nota aquesta tendència de regalar experiències, no? I això és una realitat que també ha vingut per quedar-se i que cada vegada va a més, però evidentment és benefici per uns i menys benefici per uns altres, no? Són molts, molts els canvis que hem de tenir en compte i amb els quals doncs, hem de batallar, lògicament.
Clar, des del punt de vista vostre, m'imagino que és força complex, no?, estar com a gerent o com a president en un moment, jo dic un moment complicat, potser que vosaltres ho sabeu més, però com podeu ajudar els negocis, els establiments, els autònoms, no?, des de la vostra posició?
Bueno, nosaltres el que fem és, bàsicament, el que diu la nostra feina, no?, dinamitzar a nivell comercial, tant com es pot i fins on arriben els nostres recursos, batallar constantment, també en el nostre cas, amb l'Ajuntament perquè inverteixin molts més recursos en el tema de la promoció econòmica, pensant en el comerç, perquè és un altre dels problemes o discussions que hem tingut, per exemple, recentment, l'Ajuntament és el pressupost que es destina a promoció econòmica, que considera promoció econòmica ells i que considerem nosaltres, no? Mm. Perquè al final és imprescindible o està molt bé que tinguem una fira de Santa Teresa o tinguem una xatonada o tinguem tal, perquè al final tot això doncs, fa bullir l'olla, però el que no trobem correcte és que tot el pressupost es destini a això i després no tinguem, no hi hagi, doncs, per la resta de l'any, no? Al final no ens resumeix, parlant sempre des de l'àrea de promoció econòmica,
sí, sí, sí,
d'un ajuntament, que ho resumeixen en 3 fires, 4 fires l'any, i l'any té 12 mesos amb 365 dies, no? I tots els dies hauria de treballar el comerç, perquè és aquí una miqueta aquesta baralla. Una altra de les baralles que tenim és fer valdre la nostra feina, que això costa moltíssim, sobretot a nivell associatiu, no? De seguida, quan tens una baixa de soci, el comentari és aquell de és que sento que no em sento representat o no feu res pel comerç, no? I penses, hosti, pues, si tu sapiguessis la feinada que fem i tot el que porta al darrere, algo tan senzill per tu com és un programa de fidelització, per exemple, no? I al darrere hi ha hores i hores i hores de feina, de reunions, d'inversió monumental a nivell econòmic, vull dir, i això, pues, igual amb la web, igual amb qualsevol de les coses, vull dir, al final, què seria el Vendrell sense el CIT? Perquè és una pregunta, l'altre dia, abans del Nadal ho deia, dic, aquest Nadal, quan passi el Nadal, estaria bé que féssim una mena de públic reportatge de què hagués estat el Nadal
sense
el CIT, no? Perquè aquest any, malauradament, des de l'Ajuntament ha hagut poca inversió en campanya nadalenca i llavors si traiem la bola de Nadal, si traiem el Pare Noel, si traiem el Tio Gegant, si traiem
els personatges, no?, que han estat corrent per allà.
Però i si traiem el programa de fidelització amb els seus concursos que teníem i el sorteig amb una compra gratuïta i tal i qual, no sé què, que ens queden les recollides de carta dels Reis a 3 places i la cabalgata. No? I això potser no es veu, però és així. I si mirem al llarg de tot l'any, doncs després tota la resta, o sigui, dia del pare, dia de la mare, Sant Valentí, Sant Jordi, qualsevol data que se't pugui acudir, a la que saps que hi ha al darrere una petita campanya de promoció amb una cartelleria, tal, al darrere estem nosaltres. Si desapareixem, això s'acaba a nivell comerç local. Ara cada botiguer, doncs, bueno, si vol, pot preparar la seva campanya, no? I això doncs costa molt que es vegi i encara més que es valori. Uh-huh. És una miqueta la nostra opinió. Tot i que no ens podem queixar que seguim amb els 200 i pico socis. Vull dir,
no estan
tens una baixa
malament,
per
no?
Una alta, eh? Però sí que és veritat que sap greu quan
sense aquest tipus de comentaris,
quan
no?
El motiu és aquest. Pues mira, si és aquest el motiu, em sap molt de greu que no ho sàpigues veure, no? Uh-huh. Deixant de banda que després la unió fa la força, o sigui, davant del consistori, si en lloc d'anar representant 220 botigues poguéssim arribar representant els 1.000 més o menys comerços que representen realment tot el teixit comercial del Vendrell, comptant platges, doncs imagina la força que tindries davant del consistori, no? Represento a tots, aquí estem. Uh-huh. Però bueno, això és complicat. En el món de l'autònom,
la unió una
altra de les complicades és aquesta. La unió i la unanimitat a l'hora d'anar a reivindicar.
Susana?
Bé, jo és que estic totalment d'acord amb el que diu el company, no? Al final, realment són moments complexes, com deia, per tant, la nostra feina doncs també ho és, però el que deia ell, és a dir, al final nosaltres ara, aquest any 2024, l'associació com a tal celebrarà els seus 40 anys. En aquests 40 anys són moltíssimes les coses que s'han fet, i jo, davant d'aquell que a vegades no qüestiona el que es fa o que es deixa de fer, si se sent representat o no, si serveix o no serveix, jo sempre dic el mateix, no? Traiem tot allò que s'ha pogut fer gràcies a aquest esforç conjunt per part de tots, i segurament la realitat que tindríem a Sant Sadurní a dia d'avui seria molt diferent que la que tenim. El que passa és que són aquelles coses, no?, que com que ja ho tenim, doncs no ho valorem, no?, i no en som del tot conscients, no?, realment d'allò que tenim fins que deixem de tenir-ho, no? Això penso que és exactament el mateix. La nostra tasca és la d'escoltar, intentar escoltar molt doncs, el nostre soci, quines són les seves necessitats, dinamitzar doncs, el màxim possible, doncs, evidentment, cadascú dins de, la seva, no?, dins de les seves possibilitats en funció doncs, dels recursos que té, i, evidentment, importantíssim, no?, aquella funció doncs, d'intentar doncs, fer de corcó en l'Ajuntament doncs, per aconseguir entre tots doncs, el màxim doncs, de recursos possibles en benefici doncs, del nostre comerç i del nostre municipi. Jo penso que aquesta és la nostra tasca. El que passa és que, lògicament, doncs, al final és un model associatiu, per tant, és voluntari, i hi ha doncs, qui té més consciència solidària, no?, i qui doncs, realment es planteja més doncs, el benefici d'una associació doncs, com la nostra, doncs, en un àmbit més global, qui s'ho planteja a vegades molt a títol, molt, no?, molt individual, molt de retorn directe, que de vegades és més difícil de veure, no? Però jo penso que la funció és importantíssima.
Teniu unes fites, teniu un panorama per davant complex des del punt de vista vostre per aquesta part, no, que deia el Salva i que tu corroboraves, Susana, de que la vida dels autònoms, aquesta unanimitat sempre ha costat molt d'aconseguir, perquè és com que tenen la seva parcel·la. Tot i així feu una gran feina, sempre esteu al capdavant i intentant, no, buscar aquesta manera de que la gent, en comptes d'anar a grans superfícies o que compri en grans plataformes digitals, doncs, que intenti, no, donar-li valor a aquest comerç local, que sense vosaltres potser seria més complex que estiguessin allà al capdavant. I per tant, des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, agrair-vos la vostra presència avui aquí per explicar-nos els vostres inputs, les vostres inquietuds, i per fer-nos palès més encara la importància de les vostres associacions. I ja està, només em queda això. Susana Duaso, gerent de Som Sant Sadurní, Salva Rodríguez, president del CIT del Vendrell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Que vagi molt bé.
A veure.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 del matí. Encetem ara un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. Isaac Peraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya, visita la deixalleria municipal de Sant Jaume dels Domenys. El 8 de gener, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va rebre la visita del director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire. A la trobada es va reunir amb el regidor de Gestió de Residus i EDARS, Marc Palau, les regidores Dolors Miquel i Àngels Badia i la regidora de Serveis de l'Ajuntament de Llorenç del Penedès, Emma Trallero. La primera parada es va fer a la deixalleria municipal que comparteixen Llorenç i Sant Jaume dels Domenys, on el director, acompanyat per treballadors de l'empresa que gestiona el servei IPRECERO, van fer una visita a les instal·lacions. Isaac Peraire va assegurar que la deixalleria és el millor complement pel servei de recollida porta a porta que es du a terme en ambdós municipis i que el model de recollida selectiva que s'ha implantat en municipis com Sant Jaume dels Domenys o Llorenç del Penedès suma, però falta, segons explica el mateix director, que les ciutats grans, amb un major nombre d'habitants i que, per tant, generen una quantitat més gran de residus, i que també assumin aquest model, perquè si no, s'encareix el servei de recollida que finalment acaba repercutint a la ciutadania. L'Alt Penedès tanca el 2023 amb unes xifres molt discretes en la creació d'ocupació i un repunt de l'atur. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha donat a conèixer el darrer informe del mercat de treball amb les dades d'atur i ocupació a l'Alt Penedès i el Garraf en un mes de desembre força negatiu pel que fa a la creació de llocs de feina i que també ha suposat un lleuger augment de la desocupació. En l'Alt Penedès, l'atur es va incrementar quasi un 2% en el tancament de l'any, deixant una xifra de desocupació a la comarca de 4.991 persones i una taxa de poc més del 9%, que reflecteix en l'ascens a tots els sectors i també a totes les franges d'edat, a excepció dels menors de 25 anys, que es va reduir en gairebé un 5%. Aquestes dades reforcen un creixement sostingut en el darrer trimestre de l'any i que en termes absoluts se situa en xifres molt similars a les registrades fa un any. L'escriptora i filòloga Clara Caraltó ha guanyat aquest dilluns el 9è Premi Llibres Anagrama de novel·la amb el treball Com el so d'un batec en un micròfon. L'obra explora els mecanismes de la seducció i de l'atracció entre contraris i planteja un joc de miralls absorbent i pertorbador, que funciona amb precisió mil·limètrica. El jurat del premi ha constatat que es tracta d'una novel·la que planteja una faula incòmoda que recorda que les primeres etapes de l'amor són, en el fons, una forma de prejudici. També han apuntat que la història sobre un enamorament d'estiu ofereix una prosa diàfana i compromesa. El premi, que s'ha emportat la penedesenca, està dotat amb 12.000 euros i 106 originals s'han presentat al certamen. Castellví de la Marca recapta 697 euros que se'n van directes a la Marató. En els diferents actes que s'han organitzat per la Marató aquest any destinada a la salut sexual i reproductiva, a Castellví de la Marca s'han recaptat un total de 697 euros. Entre les activitats realitzades, l'associació Gent Gran va celebrar un berenar de germanor. També va tenir lloc una conferència informativa organitzada amb el suport del Casal de la Gent Gran i Sumar Acció Social. També es va fer un torneig de pàdel i la coral infantil El Petit Bailet va destinar a la Marató una part de la recaptació obtinguda a través de les entrades al concert de Reis, que va oferir el diumenge 7 de gener a l'església de Santa Maria de la Múnia.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Després de dedicar el nostre tema de la setmana a les rebaixes, canviem radicalment i ens entaulem per oferir-vos la primera cita gastronòmica d'aquest 2024. El nostre maridatge mensual de temporada amb el xef David Papiol, del Vell Papiol, i el sommelier Xavi Roig, de Cal Fer-ho. Arrenquem secció a Domenys Ràdio.
Doncs sí, i ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica el David Barnett, que a més em sembla que està de vacances i li fem treballar avui, precisament. Molt bon dia, David, i bon any.
Bon dia. Bon any a tothom.
Què tal? Com va tot?
Molt bé, sempre s'està bé de vacances.
Ja feia falta, no?, una mica de descans, de repòs i d'agafar forces, no?, després d'aquest Nadal, no?
Sí, home, això sempre va bé, no?, i després el gener doncs també estem una miqueta farts ja de menjar i de tantes cites sí. de menjar, no?, però bueno... Ara també, no, no és el nostre cas, no? Però també és temps de fer calçotades, xatonades... O sigui, aquí ja ho veus que ho enllacem tot, els catalans, amb el menjar.
Sí, sí, sí. Empalmem el Nadal amb les calçotades, bueno, el pinxo pote que teniu a Calafell, també. Sí. És a dir, aneu empalmant.
Sí, sí. O sigui que amb gastronomia no s'avorreix mai ningú, no? És una cosa, un tret característic de... No, de Catalunya, comparat amb altres, no, parts del món, doncs potser no hi ha tantes festivitats lligades, no, a la teca. I aquí, doncs, puguis que no, doncs sempre hi ha algun mes que hi ha algun concret per celebrar, no, amb les pastisseries o amb les cuines, el que sigui.
Parlaves de calçots, de calçotades, xatonada, que ja comença a ser l'època. Productes de temporada, abans de passar-li el relleu a Sant Sadurní d'Anoia.
Bueno, ara amb el tema de lo que seria les verdures, no?, que comentem, no?, calçot. Ara el calçot, tot i que aquest any fred no n'està fent, però normalment, d'acord, ara aquesta època són els millors, perquè ja ha passat aquella primera tanda de fred, i aquesta el calçot, com més fred fa, més dolç és, no? Perquè és la seva forma de defensa, es crea sucre per protegir-se del fred. Llavors és això que els fa, doncs, que quan són a partir de gener realment dolços, realment bons, per això, no? Passa que, clar, diguéssim, aquest any de fred no n'està fent. Després tot el tema de la carxofa, no? Doncs també una altra de les, no, de les hortalisses que acompanyen molts cops les calçotades. El tema del bròquil, de l'espinac, no? Tot el tema de les fulles, al final, no? Bueno, tot això seria la temporada, i amb fruites ens passa una miqueta el mateix, no? Doncs alguns tipus de pomes, alguns, tot el que és el tema de cítrics, no? És ara realment quan ho hem de gaudir, que al final la naturalesa, ja ho han comentat algun cop, no sap en cada època... En cada època, quines vitamines, no? Fixeu-vos que, per exemple, a l'estiu són molt refrescants, amb molta quantitat d'aigua, no? El meló, la síndria, no? I, en canvi, ara ens ve les cítriques, que necessitem tanta vitamina C, no? També per l'hivern. I després, al mar, s'ha de tenir en compte, per exemple, doncs, la galera, no? La galera és aquest marisc que en trobem tot l'any, val? El que passa és que, per exemple, el gener-febrer, desembre, és quan les galeres diuen als pescadors, no?, que estan ovades, que realment estan molt plenes, no?, perquè els seus mesos en què podem trobar galeres plenes i gaudir-ne, no?, que és un marisc que fa una miqueta de mandra de menjar perquè ens fem mal als morros, però que és molt gustós. I ara seria l'època, no? Igual que, per exemple, la maira, no? Així és com el seitó, fins que no sigui passat març-abril no trobarem seitó bo d'aquí, doncs la maira, doncs també ara és un bon moment també els primers mesos de l'any per trobar de, bueno, molt, molt bones.
Doncs ens queda saludar l'Eli i el Xavi Roig. Què tal?
Doncs aquí estem amb el Xavi. Xavi, bon dia, bon any, com estem?
Molt bé, doncs també, tot i que no fem vacances, però també estem, doncs, bueno, estem en el mes de gener, diríem, que és un mes, doncs, de retornar a la normalitat, de planificar coses durant l'any i una mica també, doncs, estem amb productes també, doncs, aquests dies una mica més hosters, una mica, clar, que també m'ha fet gràcia, doncs, productes de temporada, doncs, que estem parlant d'hortalisses, de fruits del mar, doncs, de que d'entrada que serien de no tan nobles com el que s'ha parlat altres vegades, les galeres, les maires, i nosaltres doncs ara també aquests dies estem potenciant molt el que és el vi a granel, que és una mica el vi de cada dia, una mica per doncs, tornar doncs, amb la normalitat, i també doncs, ara doncs, amb el fred també a vegades doncs, el vi a granel són vins una mica més rústics, una mica més potents, i llavors estem doncs, amb aquesta idea de promocionar el vi de cada dia, preu econòmic, que també doncs, el gener doncs, la butxaca també doncs, s'hi ressent bastant.
Doncs anem a buscar el primer plat. David, què ens proposes pel dia d'avui?
Doncs mira, el primer plat serà una entrada, seran unes carxofes, d'acord? Farcides d'espinacs, un puntet de sobrassada, que bueno, són d'aquelles coses que ens agraden molt, i una miqueta a dins també hi ficarem un ou, no? Pel tema de les escarxofes, una miqueta, això ho comentàvem ara, no?, que el gener, penseu que la millor recomanació una miqueta per estalviar o per diguéssim, bueno, tornar a ficar-se tot a comptes bé, doncs és cuinant i decidint la forma de cuinar també. Les carxofes, penseu que tenim moltes formes de cuinar-les. I d'aquesta manera, si sabem com cuinar-la, doncs també podem estalviar, m'explico. Les carxofes es poden fer bullides, es poden fer al forn, es poden fer fregides, es poden fer confitades, no? Lògicament, ara confitades, doncs el temps de l'oli està una miqueta complicat, però si aprofitem el forn doncs per fer un rostit o per fer qualsevol cosa, aprofitem per ficar una safata de carxofes, simplement una miqueta traiem les fulles, deixem el cor, d'acord? Amb una cullera traiem el que seria el pèl, fiquem un raig d'oli, una miqueta de sal, i això seria, no, podem aprofitar per coure, al mateix temps hi ha un altre ingredient que ens servirà per fer aquesta recepta. O el mateix, no? També es poden fer bullides, d'acord? Aprofitem les aigües, si bullim alguna cosa, doncs per bullir la carxofa. Si la voleu fer bullida, doncs, per exemple, la proposta és simplement el mateix, no? És agafar aquesta carxofa, li anem estirant les fulles per fora, d'acord? Sempre d'un costat per l'altre, per intentar que es quedi, diguéssim, perquè si l'arrenquem de dalt cap a baix, arrenquem massa la fulla i perdem una miqueta de lo que seria l'escarxofa. Un cop ja les tenim arrodonides, va, tallem la part de les fulles, traiem una miqueta el pèl que hi haurà per dins, i també ens interessa per aquesta recepta per poder-les farcir, d'acord? El que farem és simplement ficar-les amb aigua i sal, ficar mitja culleradeta de farina i si teniu una miqueta de fulles de julivert sencer, si teniu mitja llimona, doncs mitja llimona, perquè el suc de mitja llimona, perquè el que farà és oxidar-se molt ràpidament aquestes carxofes. Això ho bullirem, d'acord? En 10 minutets estaran fetes, sinó amb un ganivet sempre claveu i mireu que estan estovades. I el que farem doncs és agafar aquesta escarxofa, li tallarem el peu no el descartarem, sinó que el tallarem doncs a quadradets, a trossets petits, agafem amb una cassola una miqueta de ceba, d'acord? Una miqueta d'all, ben trinxadeta, i el que fem és remenar-ho perquè van començar doncs, a putxar, no? Un cop tingui una miqueta de color, afegirem una miqueta tots aquests troncs que ens han sobrat, els espinacs, d'acord? Els espinacs, depèn, si són de la fulla tendra, doncs simplement rentar-los i els afegir-los ja es cuinaran dins d'aquesta cassola. Uns trossos de sobrassada, com més bona sigui, millor. Sempre això és la sobrassada d'aquestes embotides, doncs de poder ficar algun trosset, remenar i que quedi tot homogeni, d'acord? Ratllem una miqueta de tomaca, això fem que faci una miqueta el xup-xup i omplim aquestes escarxofes, d'acord? Les fiquem al forn 10 minutets i fiquem, abans de ficar-ho al forn, fiquem un ou d'aquests de guatlla, per exemple, aquests petitets, que els trencarem i els ficarem a dins. I això ho ficarem al forn, d'acord? Que es cogui a l'ou, que gratini una miqueta i ja tindrem aquestes escarxofes amb sobrassada d'espinacs i ou de guatlla.
Xavi, el David ja ens ha començat a obrir la gana aquí, amb aquestes carxofes farcides. Com les podem maridar?
Aquí sempre estem amb el tema d'escarxofa, que és complicat, i llavors, però bueno, li podem trobar, eh? Jo és que ja se m'ha fet la boca aigua només de sentir-ho avui, que és espectacular. Jo, mira, m'aniria amb un vi, doncs, natural, pensant ara que hi ha doncs, aquesta corrent de vins de poca intervenció, que a vegades també et donen com un punt de notes més vegetals, i estaríem una mica buscant el mateix. I llavors, i això que parlem això de vins naturals, de poca intervenció, vol dir doncs, que no s'utilitza gaire sulfurós, que el sulfurós és, o els sulfits que posa les etiquetes, que és el... com a conservant que s'ha utilitzat sempre durant tota la vida, i pensava doncs, en un vi de Joan Rubió, que és d'aquí dels Monjos, bueno, de Can Rubió, diríem, que té el celler, i llavors ell el que està fent és uns xarel·los de molt delicats, molt finets, però que tenen molt poca graduació sobre uns 11 graus, però que després et donen persistència allargada i també tenen una nota molt, molt vegetal, que també ens aniria bé doncs, per acompanyar aquest punt vegetal. I pues, això seria doncs, una opció, i també doncs, com a qui vulgui doncs, començar a experimentar doncs, amb aquests vins naturals, també doncs, ara, justament aquesta setmana, m'he incorporat una granel·la a la botiga, sense sulfurós, que és algo molt, molt especial, que també doncs, que és d'un celler d'aquí de Sant Sadurní, doncs, que vam anar a buscar el celler i automàticament van als nostres dipòsits, i estem parlant doncs, també d'un vi natural sense res de sulfits, que també doncs, ara qui vol experimentar i per pocs diners doncs, pot tenir doncs, un vi pel cada dia i sense cap mena d'additiu de res, però bueno, un bon xarel·lo natural.
Doncs anem a buscar el segon plat, David.
Doncs el segon plat, mira, anem als calçots, però els calçots de cuina els podem afegir doncs, amb altres elaboracions. Tant sigui reprofitament d'una calçotada, que a vegades ens sobren els calçots i ara què hi fem, no? Fins a partir el calçot com un ingredient doncs, de temporada que val la pena doncs, a cuinar ara perquè ens permet doncs, buscar plats diferents que després, dintre de 3 mesos, 2 mesos i mig, doncs ja no cuinarem, no? El calçot és una verdura que és molt versàtil. Clar, nosaltres el lliguem molt amb la calçotada, però al final no deixa de ser una ceba. Llavors, per tant, el sofregit d'aquest arròs, que faríem amb ceba, no? I tomàquet, doncs, a més de fer-lo de ceba, doncs, aprofitem els calçots, no? Això se cuina no? Un altre cop, no? Com més cuinem, més estalviarem, no? Perquè sempre hi ha un calçot petit, sempre hi ha un calçot que no és tan això, que té més part verda, doncs el que farem és això, estringar i fer aquest sofregit. Després el calçot passa igual que quan el cultiu, la temperatura i afecta amb la dolçor, no? O sigui, com més fred, més dolç és, amb el temps, amb el que seria la cuina, també hi afecta això. Per què? Perquè un calçot, per exemple, que cuinem doncs, al forn escalivat, no? Com que comença amb una cocció més lenta i es va adaptant a la temperatura, es va coent, al final aquell calçot esdevé dolç, que és el que passa una miqueta amb la calçotada. Però, en canvi, si fregim no? un calçot o una ceba, diguéssim, al moment, no té aquella dolçor, no? Perquè no li ha donat temps de caramelitzar el sucre a través de la cocció. No? Llavors, bueno, aquí és el mateix. Si tenim calçots, doncs aprofitem per fer sofregit. En aquest cas, i voldríem afegir també a l'arròs doncs, un calçot sencer, o diguéssim, els parts més maques. Doncs el mateix, aprofitem quan tinguem al forn doncs, altres coses que estan cuinant, d'afegir doncs, aquest calçot cru. No fa falta tampoc anar no tenir brasa per menjar calçots. No? Simplement, jo us recomano sempre paper de forn, perquè també serà una forma d'estalviar després tenir que fregar aquelles safates de forn, paper de forn, simplement treure una pell, diguéssim, del calçot perquè quedi net, treure la part verda més verda perquè no ens servirà, i això simplement afegir una miqueta, si teniu fulles de romaní o branquetes de farigola, afegiu per sobre i ficau al forn, aprofitar per escalivar. D'acord? Per l'arròs, doncs simplement un arròs. Ara és una bona època també per comprar sípia, per comprar xipirons, d'acord? El que dèiem també, no? Ara compreu que estarà molt bé de preu i a més surt molt perquè ens surt molta quantitat i després ja ho tindrem per un temps, no? Això, en aquest cas avui el podem fer de xipirons. El que faríem primer, doncs amb aquest arròs, com sempre, fer una miqueta el que seria el sofregit. Llavors, el primer que faríem és comprar i afegiríem galeres, aquestes galeres que hem parlat, és marcar primer les galeres, el marisc, que aquella paella comenci a agafar aquell gustet de marisc ja, d'acord? Un cop les tenim marcades, les reservem i hi afegim el xipiró. El xipiró també li comencem a, diguéssim, a sofregir, xipiró, calamarset, vale? el que tingueu a mà, i afegiríem aquest sofregit, que si pogués ser doncs, aquest sofregit de calçots millor, una miqueta de tomaca, una miqueta de picada de romesco, que és, al final és ametlla torrada, doncs una miqueta d'anyola escaldada, una miqueta de pa torrat, una miqueta de julivert, una miqueta d'all, tot això ben picadet al túrmic, afegim aquí, amb aquest arròs, i fiquem l'arròs, d'acord? Rosegem, que és això tan típic que fem a les comarques de Tarragona, de tot el que seria la costa, no?, del Penedès, Tarragona, i afegim sobretot el fumet calent, d'acord? Remenem, això el deixem coure doncs, uns 10 minuts, i els últims 5 minuts el que farem és afegir doncs, aquesta galera doncs, per sobre, que ja hem marcat, no necessita molta cocció, i aquests calçots que hem fet al forn, que ja estan escalivats, també un al costat de l'altre, no? I tindrem doncs, una miqueta, els últims 5 minuts, si és possible, acabem al forn, i si no, acabi de fer xup-xup doncs, al mateix foc, molt suau meu. I tindreu aquest arròs una miqueta avui de temporada, de galeres, calçots, no?, i xipirons. No? I també aquí podríem afegir carxofa, és que podríem fer totes les variants que vulgueu, no? Però donem protagonisme avui al calçot i a la galera.
Xavi, el David continua obrint-nos la gana d'una manera.
Avui és espectacular. No sé si m'agrada molt aquest tipus de verdures. Llavors jo pensava aquí també anar amb un escumós, diríem, amb un corpinat, concretament doncs, d'un dels petits, bueno, el celler quasi de més petits dels que hi ha corpinat, dels 11-12 que hi ha ara, que és Júlia Bernet, que està al Pago, que està a Subirats, diríem, en direcció Ordal, doncs, que ells es titulen com a vinyes de muntanya, i aquí el celler Júlia Bernet doncs, tenen les vinyes doncs, enmig de bosc, amb un terreny molt calcari, també amb uns sols, amb terra, doncs, de seguida troben la roca, i llavors aquí, doncs, i sobretot treballen la varietat de raïm xarel·lo, llavors recomanaria doncs, el seu producte, que és l'Exum, que és un 2019, que és tot xarel·lo, i llavors ens trobem aromes de criança, principalment dels llevats, de pa torrat, de fruit sec, que també doncs, ens anirà, i sobretot doncs, una bombolla cremosa que ens anirà molt bé doncs, per combinar, i a vegades amb l'arròs i les bombolles hi van molt bé perquè ens ajuda doncs, a que no sigui tan pesat doncs, un arròs i digerir-lo molt més bé. I per tant, doncs, també busquem aquesta... Les bombolles i l'arròs van fantàstics.
I la cosa va de xarel·los avui.
Sí, mira, no estava preparat.
Doncs ens queden res, 5 minutets, David, perquè ens portis les postres i perquè el Xavi et faci la recomanació de vi.
Sí, doncs mira.
O de cava.
Sí, els postres ens tirem una miqueta pel cítric, no? És el que comentava abans, els taronges, doncs ara els mandarines, no? Les clementines, que també són més dolces. Doncs ara, bueno, el tema del cítric és quan realment el podem gaudir amb tota la ceba. Sabem que pot ser d'aquí de proximitat, no? Tot i que ara ens hem acostumat a gaudir gairebé tot o allargar les temporades. El que farem és, bueno, una cosa senzilleta, és combinar una miqueta el làctic, en aquest cas, busqueu un bon iogurt, com més artesà sigui, millor, no? I fer una miqueta com una... No és mousse, perquè no hi afegirem nata, però sí aquest punt de textura més de panna cotta, no? Més lligat. El que farem és agafar la mandarina, d'acord? Amb una part hi farem suc, doncs aproximadament per mig litre de mandarines ficaríem 4 o 5 fulles de gelatina, d'acord? Llavors el iogurt, el que sigui el més artesà possible. Què faríem amb això? Un cop tinguem una miqueta el suc de mandarina fet, el que faríem doncs, és calentar una part d'aquest suc de mandarina, perquè el que necessitarem és desfer doncs, aquesta gelatina, aquestes làmines, no?, de gelatina, les cues de peix, que necessiten això, una miqueta d'escalfor. Un cop estiguin hidratades, les afegim amb aquest suc de mandarina doncs, que tenim doncs, ja tebi. No ha de bullir mai quan afegim gelatina d'aquest tipus, simplement calentar, retirar del foc, afegir la gelatina, anar remenant, afegir la resta de suc de mandarina. No el calentem tot perquè el que volem és que tingui el gust natural de la mandarina, no de mandarina cuita. D'acord? Llavors només calentarem una part. afegim, un cop ja ho tenim tot remenat, aquest suc de mandarina lligat amb aquesta gelatina, anem afegint a poc a poc aquest iogurt artesà, d'acord? I si volguéssiu també, si aquest iogurt no té sucre, si voleu un puntet de mel, també lliga molt bé amb el cítric. Això aneu remenant, que agafi una miqueta de textura, i ompliu uns gotets, no?, d'aquestos que tingueu a casa, que com depèn de si és més pel dia a dia, no?, o per la presentació, doncs una copa, i el que farem, doncs, deixar-ho refredar a la nevera. Això agafarà una miqueta de textura, traurem una miqueta unes altres mandarines, les pelarem, ficarem una miqueta el gris per sobre, i si volguéssiu, doncs, ficar-hi la mel aquí al final, doncs també un rajolinet de mel, a un postre senzill, però que també és molt agradable menjar ara després del Nadal, coses una miqueta més senzilletes.
I Xavi, posarem la cirereta del pastís maridant aquestes postres. Et demanaré que siguis concís, que ja saps que en ràdio el temps és or.
Doncs anem cap a buscar, doncs, jo sempre aquestes notes cítriques de mandarina, estronja, em recorda la varietat de raïm moscatell, que de vegades també... I aquí, en aquest cas, com que també és un postre no gaire dolç, ens anirem a un vi dolç de la D.O. Tarragona, d'un celler que es diu Mas Vicenç, que fan un vi que es diu Vi del Vent, que aquest vi és un vi que té molt poca graduació, és un vi dolcet, però no gaire dolç, que arriba sobre uns 10 graus d'alcohol, o sigui que no s'hi afegeix alcohol per fer normalment com es fa una mistela o un moscatell clàssic, sinó que s'atura la fermentació, ja el cullen bastant madur, i atura la fermentació quan arriben als 10 graus i manté una miqueta de dolçor. Llavors té l'aroma aquest cítric, fresc, de raïm, i a més, vull dir, llavors té aquesta mica de dolçor que va molt bé per un postre que no és excessivament dolç.
Quina salivera que ens feu venir cada dimarts tots dos. Sou impossibles i és molt d'hora. Quina manera de disfrutar amb unes carxofes, amb uns calçots, amb aquests xipirons, amb un iogurt, bo, això sí, artesà, ja ho recalcava el David, i amb aquests xarel·los que hi ha posat el Xavi i aquest vi dolç final. Fantàstic, tot plegat. Quina sort que tenim de tenir-vos ben tornats aquest 2004, Xavi, David, que vagi bé, bona setmana.
Bona setmana. Adéu.
Estem tancant aquesta segona hora al Penedès en xarxa. De seguida, uns quants anuncis i el butlletí de notícies de les 10. I després, el català al carrer. Una nova oportunitat setmanal de guanyar un llibre, avui una novel·la juvenil titulada Veïns Especials. Si en teniu ganes, truqueu-nos al 938726626. Així que obrim el concurs amb la Teresa Casanelles.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.